Albon i el líder Pecco Bagnaia tercer, completant una primera fila de graella monopolitzada per Ducati. Marc Márquez arrencarà cinquè des de la segona fila. Ahir va ser tercer a l'esprint, segon podi de la temporada, però no les té totes de poder-ho repetir avui a la cursa llarga. Són declaracions a DAZN.
Será más difícil porque iba muy al límite. No os podéis imaginar lo que he forzado de adelante. Tienes que ir cada frenada a ver qué pasa. Una sprint race bien. En la carrera larga veremos. Si llevan el mismo ritmo que hoy, para mí será muy difícil. Pero bueno, hoy ya nos, esto no nos lo quita nadie.
Els dos catalans d'Aprilia, Maverick Viñales i Aleix Espargaró, arrencaran 8è i 9è des de la tercera fila. Pol Espargaró farà 18è des de la sisena. I Àlex Márquez és baixa perquè ahir es va trencar tres costelles.
En futbol, ens queda repassar, Quim, la resta de partits d'avui a primera divisió.
Real Societat Getafe a les dues, Rayo Vallecano Villarreal a un quart de cinc i Las Palmas Granada i Betis Cádiz a dos quarts de set.
Sobretot amb la mirada posada en aquest Atlètic de Madrid, Real Madrid, que definirà si finalment Barça i Girona es mantenen al capdavant del lideratge de la Lliga o torna a passar per davant el Real Madrid. A segona divisió, l'Espanyol juga demà dilluns al camp del Tenerife. I en panorama internacional, avui destaca el 7-0 que li ha clavat el Bayern de Múnich al Bochum.
Sí, amb hat-trick de Harry Kane, els bavaresos són líders de la Bundesliga amb un punt més que l'Stuttgart. Avui els pot igualar el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que jugarà aquesta tarda contra el modest Heidenheim. A la Premier League anglesa, el Manchester City es manté al capdavant després de guanyar ahir el Nottingham Forest 2-0 amb gols de Foden i Haaland. Avui hi ha un interessantíssim derbi Arsenal-Tottenham a les 3 de la tarda i a la Lliga Francesa a 3 quarts de 9 el clàssic, el partit de màxima rivalitat, París Saint-Germain, Olympique de Marsella.
I en bàsquet, Barça i Penya disputen avui el partit destacat de la primera jornada de la Lliga ACB a 2:15 al Palau Blaugrana, clàssic del bàsquet català.
I en directe al Superesports de RAC1 serà el debut a casa de Roger Grimau com a entrenador barcelonista, també l'estrena davant l'afició del Palau de Joel Parra, precisament contra el que ha estat fins ara el club de la seva vida. El sentim a Joel Parra i també el jugador de la Penya, Pau Ribas.
Crec que després del cop dur de la Supercopa l'equip ha estat encara més unit i crec que aquesta setmana d'entrenament ens ha anat molt bé per seguir conèixer-nos i seguir treballant.
No, crec que tenim jugadors amb més experiència. Tres fitxatges són jugadors contrastats a Europa amb experiència de competició europea a nivell Eurolliga i amb ganes de fer un bon partit. Sabem que és un camp complicat, però estem preparats per fer-ho.
Barça-Penya a 2:15, abans a la 1, el Baxi Manresa arrenca curs a la pista del Gran Canària. Ahir es va estrenar el bàsquet Girona i ho va fer de manera brillant perquè va guanyar la Fonteta contra el València, que és equip d'Eurolliga, per 85-89. També tenim duel català a la Lliga Femenina. A 6:15, Barça-Sant Feliuenc, Cadí la Seu, i ahir l'Uni Girona va perdre el primer partit de la competició, encara sense 5 jugadores clau a l'equip, 65-38 a Saragossa.
I tanquem la informació esportiva amb l'hoquei patins.
A 1:15 del migdia, a Reus es juga la final de la Supercopa Barça-Liceo. Els blaugrana van apallissar i el Calafell a semifinals 11-2 i els gallecs van eliminar l'anfitrió Reus per 3-5.
Ara són les 9:03. Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
Hacer un acto del Partido Popular que creo y espero que nuestros mensajes trasciendan al propio Partido Popular y abarquen a muchísima gente que no acepta, que nos separen, que nos dividan.
Se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al tamayazo, a los tránsfugas, que les recuerdo es un hecho catalogado en nuestro país como corrupción.
És una entrevista molt difícil perquè, malauradament, en els darrers temps es jutja més a vegades a l'entrevistador que a l'entrevistat.
Són les 9:04 d'aquest diumenge 24 de setembre, dia de la Mercè. Hola, Antonio Banyes, bon dia.
Bon dia.
Avui celebres alguna cosa de la Mercè, com a barceloní d'arrel, o ets més de Santa Eulàlia?
No, jo sóc de Santa Eulàlia, i lamento que no estigui plovent a bots i barrals, perquè, diguéssim, aquesta impostura del segle XVII de fotre la mare de Déu de la Mercè, que no tenia res a veure... A governar la ciutat de Barcelona, va.
T'enfada, això, eh?
Home, sí, jo sóc de Santa
Eulàlia. I les llagostes, què?
Bueno, les llagostes haguessin marxat igualment, eh? Si no calia fotre una patrona nova. Bueno, ho explico pels que no sigueu...
Sí, explico, no, perquè hi ha una mica de pique entre el tema de la Mercè i Santa Eulàlia. Sí.
Sí, bueno, que Santa Eulàlia és la patrona... De fet, hi ha tres patrones. La primera és Santa Madrona, que també la tenim oblidada. Sí. Santa Eulàlia, que és la principal, i al segle XVII va vindre una plaga de llagostes. No de llagostes de mar, de llagostes de les...
Home, si aquestes juguen les altres...
Llavors, es veu que el Consell de Cent, una mica... que és un botiflaram, va decidir que si les llagostes marxaven faria patrona a la Mare de Déu de la Mercè, que sí que té un arrelament a la ciutat, això és cert, per als mercedaris i tot això. I bueno, clar, les
a veure, no és que caigués
no,
del Mercè,
no. Això està, bueno, la Mare de Déu de la Mercè i els mercedaris està fundat per Sant Ramon Donat, per Jaume I, vull dir, una cosa que... Bé.
Jo només pel càntic aquell de Santa Eulàlia gloriosa, pues sí, batllau pels barcelonins, sí, amb aquells càntics que feien abans els líders polítics, desafinant, ja...
I a més, recordar que les festes de la Mercè són de 1901, 1906, i que tampoc és una cosa...
No comencem amb això, que la tradició pot ser només amb un any de diferència.
Ho sé, sí, sí.
Pot construir tradició
molt
ràpid.
Mira el panetone.
El panetone.
Home, el panetone.
Ja és tradició, no?
Home, jo
tradició
vaig veure...
catalana,
en un líder, en un líder fa uns anys deia panetone, la nova tradició. I vaig dir, una tradició no pot ser nova. No. Urons que no, ara tothom va al panetone.
Això de la gastronomia podríem...
Hola, Arturo Puente, perdona. Hola, sí. No us he saludat.
Arturo Puente és de Nafarroa, que és un poble antic. I...
Sí, hola, Ivan Guera, bon dia.
Bon dia, eh?
Ben retrobat, Alejandro López Fonta.
Bon dia.
Estic molt content.
López Fonta! Ha arribat amb els braços a molt.
Sí, abraçats amb el bany,
és un veterano de...
També és una tradició. López Fonta també és una tradició.
No sé quants començar aquí.
Sí, 10 anys aquesta temporada. Sí, sí.
No, de veritat, 10 anys de... va començar per la nit.
Mira,
de la nit.
Defensant la Constitució sempre, moltes vegades en solitari.
No havia defender nada. Aquí venia.
I ara mira com ens hem de trobar.
Mira, què estaves dient de Nafarroa i de...
Bueno, perquè he dit, que en fi, que la quota INDEP, pues, estic jo sol per ara.
Però
no, bueno, i Arturo s'ha queixat una mica perquè és d'aquell, no? Laboral. Ell és de la foralitat.
No ha dit res de l'independentisme, ha dit espanyolots.
Sí, vale,
exacte. Hi ha un espanyolot aquí. Perquè li han dit espanyol. I ha dit, home, jo, espanyol.
No, Arturo, jo he dit...
Ha fet una mica Espanya fraterna i ha dit, no, jo no una cosa ni
una cosa. M'ho heu desviat...
I que distància.
M'ho heu desviat perquè crec que el que t'estaves referint amb Nafarroa, estaves dient un poble antic.
Sí, perquè ell, clar,
jo dic... I estaves parlant de les tradicions, o sigui, sí, això no té res a veure amb...
No, però és que em mirava raro, perquè al dir-li espanyol, ell ha dit, no, jo vinc d'un poble...
No ficaran un jardí molt... que no cal entrar.
Jo he dit sobre les tradicions, que les tradicions gastronòmiques, que ara estàvem parlant del panetone, sí, que és molt interessant, perquè jo crec que els productes són de qui els estima, no de qui els inventa. Per exemple, els canelons.
Sí.
Canelons ja són catalans.
Home, clar, que són
catalans. Madrat no té pinta que fossin.
No ho eren.
I a Itàlia estan fent una revisió molt gran de totes les tradicions, pensant que algunes coses tenen molt menys temps del que pensaven. Ara el parmesano, no?
Sí.
El formatge parmesà, que ells pensaven que els romans ja consumien, els romans, diguem-ne, els de l'imperi de Romà, ja consumien els de la ciutat, que ja consumien això, i...
Bueno, els calçots, no. A Catalunya els calçots, és una, diguéssim, allò del paper i tot això és dels anys 47, 48, sí, o 50.
I no és una tradició?
Sí. No, però no és una tradició molt antiga.
Com va dir el Delgado en el seu dia, la tradició, o sigui, és una qüestió de caure en gràcia.
Total.
No? Clar, és a dir, fas una cosa, m'agrada, i l'any que ve la torno a fer. Total, i ja està.
A Catalunya una tradició podria ser tu. Tu ets una tradició.
Això es fan de lleig, eh?
Sí.
Com a tradició.
Això és com
estic quan... Estic en contra.
Quan comences a mirar i de tot
sí, panetone...
fa 25 anys, no, estàs entrant amb aquesta
fàcil. És terrible, és terrible. No sé a partir de quina època es determina.
I tot això per no parlar de l'amnistia, eh?
No, ara parlarem. No, és que tinc aquí el Martí Oliveras, és que ja ha començat la tardor, no sé si us n'heu adonat.
Aquest matí?
Ja vaig dir que a la plaça de la vila del meu poble...
Aquest matí, gairebé xaqueteta.
Bé, fantàstic. A la plaça de la vila del meu poble ja ha aparegut la primera parada de castanyes, vull dir que...
Què dius?
Ja
hi
ha una altra tradició.
Des de quan, Antonio Baños, aquesta tradició?
Ui, no, les castanyes...
Estem fent servir de Wikipedia ara.
Almenys el 18, això sí, 18-19.
De la castanyera, també?
Sí,
però aquesta és una tradició perduda, eh?
El què?
La castanyera davant del Halloween, que tot no perdre.
La Halloween...
Què? Tu no ho veus igual, López Fonta? Creus que encara es pot aguantar?
Jo soy anti-Halloween, però...
I però castanyes, sí, home.
Sí, sí, el que passa és que...
No, això s'ha de... Resistència. Amb això estarem d'acord tots.
Sí, però...
Resistència.
Si però... tu agafa un nen i explica-li que pot tenir...
Jo no estic d'acord, sí, tio. No està
dando les mans, això, eh? López Fonte cridant a la resistència. Llamando a les barricades. A les barricades. Defendamos la castanyada.
És impossible estar d'acord amb la castanyada. Però la castanyada fot molta calor, ja. Vull dir...
No, recordo anar a posar les mans als llocs on estaven les...
Una cosa com havia fred. Una cosa com de postguerra, com de cavall. I l'altra tradició és de disfressar-se, d'agafar... No? Hi ha miradures...
Sou
terribles. Qui vols que guanyi? És impossible que no guanyi Halloween.
Ja sé que és difícil, no? I per s'ha d'aguantar una mica de militància, una mica de...
I per quan la Generalitat paga Pixar perquè facin una pel·lícula de castanyeres?
Ara.
La castanyera...
Ja els panellets.
Com a argument de pel·lícula és complicat.
Els yanquis ens han colat pel·lícules sobre temes raríssims.
Bueno, Martí, vols quedar-te ara o la setmana que ve? Ja?
Escolta, jo segurament em quedo,
No, dèiem que és temperatura de tardor. De fet, vam entrar ahir a les 8:50 al matí, fa 24 sí. hores, a la tardor, oficialment, i hem entrat, no sé si per gràcia divina de la Mercè o de Santa Tecla, però ha caigut amb temperatures tardorals. Bé, ara no sé si ha de durar gaire, això.
I de bon matí, perquè al migdia sí que recupera molt la temperatura, farà caloreta ja, molta bonança, de 20 a 25 graus fàcilment a bona part del país, i puntualment es poden superar aquests 25 graus, per tant, màniga curta al migdia, 27, 28, potser ja 8, 29 en algun racó cap a les Terres de l'Ebre, el Pla de Lleida, per tant, calor una mica més intensa, i que es consolida la setmana que ve. Per tant, les matinades, les nits, els vespres, quan caigui el sol, continuarem respirant tardor, però de dia, amb aquest sol, ha de continuar dominant, i també puja molt la temperatura a partir de dimarts, dimecres. Sovintejaran molts 30, 31, potser 32
encara
graus.
Ara estarem a 38, 32. Encara,
els punts més càlids del país, sí, calor.
Per favor.
Per tant, això, l'octubre, de fer l'octubre, pinta...
Poques castanyes vendrem.
Sí, a veure, la castanyada tropical gairebé, perquè es va pujar la temperatura.
Haurem de fer un suc de castanya.
Sí. És la tendència dels últims anys, tant de bo aquest any doncs, la castanyada comporti temperatures més baixes, però la tendència és que l'octubre, de moment els models apunten a més temperatura del que tocaria, això, doncs migdies càlids, les nits han de continuar fresques i fredes, però de moment també la mala notícia és que pluges importants a la vista no se'n veuen. Continuarem amb un escenari de sequera aquesta setmana que ve, amb sol, amb alguns núvols poc importants, com tenim avui. S'han desfet els que teníem a la costa central, un cel mig ennuvolat cap a l'interior. Ha refrescat i avui la notícia d'aquesta entrada freda que hem tingut és que hi ha hagut la primera glaçada de la temporada a les valls del Pirineu.
Mira.
Ha glaçat a Cerdanya, a Das, amb 0.0 clavats. Perfecte. Per tant, una tardor que ha entrat per la porta gran, però de nit. Insistim que de dia anirem respirant estiu.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé, fins ara.
Va, 3 minuts i un quart de 10 del matí, deixeu-me passar 2 minuts per la publicitat i de seguida allò que li agrada al Baños, l'amnistia.
Ah, sí?
No, vull dir que ara en parlarem, que avui hi ha una manifestació... Anava a dir gran, no ho sabem, perquè fins que no es produeixi no ho sabem, i tampoc no sé què vol dir gran. Vull dir que les dimensions a vegades són... Bueno, és veritat, no és una manifestació. És un supermíting.
No se sap què és.
És un míting, no?
És un míting.
Les 9 i 13, un moment, ara parlem. Em passa setembre, melangiós i content, quan les hores s'aturen i m'encanto amb la gent. RAC 1.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Queden 5 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, esclar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada. Gestionada. Dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
El 30 de setembre i l'1 d'octubre, vine a Vilafranca del Penedès i activa la teva part més tafanera amb l'Obrim Vilafranca. 18 espais, tots ells amb visita guiada.
Escull què vols visitar, el teu horari i reserva la teva plaça per a l'esdeveniment que mostra el ric patrimoni arquitectònic vilafranquí.
Més informació i reserves a turisme.vilafranca.cat.
Preparats? Llestos! Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de 10 del matí, avui acompanyats de l'Arturo Puente, de l'Antonio Baños, l'Ivan Guerra i l'Alejandro López Fonta. És un dia molt interessant avui, eh? És un dia molt interessant, per molts motius. Per molts motius. I, evidentment, això ho seguirem en directe a RAC1. Hi ha muntada... no m'ha acabat de debatre, què és ben bé? Manifestació, meeting, què és?
Ells van anunciar-lo com un gran acte.
Gran acte. Doncs gran acte. Del Partit Popular, bàsicament contra l'amnistia, a Madrid, a les portes... que ara això m'agradarà preguntar-vos, eh? Quina estratègia política hi veieu? A les portes de la investidura de Núñez Feijóo, avui Feijóo farà bàsicament de cap d'oposició, perquè a 48 hores per presentar-se davant dels espanyols amb el seu projecte va bàsicament a criticar el projecte de l'altre, una mica estrany, per això us vull preguntar la tàctica que hi pugui haver-hi al darrere. Gran acte a Madrid, dic gran perquè per les informacions que apunten els mitjans com el Mundo, l'ABC, la Razón, hi haurien centenars, diuen el Mundo, d'autocars contractats pel Partit Popular des de diversos punts d'Espanya, que arriben 2.000 persones amb la Castella, unes 3.000 d'Andalusia cap a Madrid, és a dir, calculen que uns 10.000 hi seran a Madrid, i és un acte bàsicament del PP que es farà a Madrid, i a la mateixa hora, a més és un acte molt interessant, perquè és que hi va no només Feijóo, sinó que hi va i tindrà paraula Díaz Ayuso, Almeida, Rajoy i Aznar.
Que no n'havien de tenir al començament.
No n'havien de tenir.
Ni Díaz Ayuso ni Martínez Almeida. I aleshores es van adonar que era més raro que no parlés Díaz Ayuso, que no pas que parlés, i van incloure també l'alcalde.
És que la gent demanaria Ayuso, ja, vull dir, segur.
És que serà molt interessant, els i crits. Això també ho diu el Juliana, l'aplausòmetre.
Home,
molt interessant l'aplausòmetre, perquè ja ho vam viure el dia que Feijóo guanya les eleccions, que els va guanyar, no pot governar, però els va guanyar, va sortir al balcó a celebrar-ho, i aquell càntic d'Ayuso, Ayuso, el tio blanc, no? Ara com gestiono jo aquesta situació, no?
Clar.
I avui serà molt interessant. I a la mateixa hora serà interessant també perquè Pedro Sánchez és a Catalunya, és a la festa de la Rosa de Gavà. El sentim poquet a Sánchez, últimament. No hem sentit de la seva boca la paraula amnistia. Per tant, en un cantó l'amnistia estarà molt present, a l'altre veurem. I això passarà a la mateixa hora, a 48 hores per la sessió d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, mentre, i això és una cosa que també em vindrà molt de gust comentar perquè ens sembla també molt, molt interessant políticament, el Partit Popular està demanant obertament transfuisme. O sigui, sí. Està demanant als votants socialistes, vaja, qui vulgui o qui no estigui a favor, diguem-ne, de l'amnistia, que faci alguna cosa al respecte.
Jo crec que aquest discurs, més que demanar obertament a transfugisme, perquè és evident que l'actual PSOE està molt controlat per Pedro Sánchez, vull dir, són unes llistes fetes perquè no es mogui ningú de lloc, absolutament. És anar preparant el discurs de l'oposició, és a dir, és anar assenyalant a cadascun dels barons en els seus territoris per dir tu eres allà i no vas fer res per evitar-ho.
Sí, saben que no hi haurà trànsfugues, però estan preparant un discurs. Per com veieu l'acte d'avui, López Fonta?
Perdona, i encara et deixes un.
A què?
Avui és l'Alder Dieguna, més complicat del PNB, perquè preveuen que tindran menys gent que mai. Per tant, tenim un diumenge maco, políticament parlant.
Jo, a veure... Com t'expliques l'acte de Madrid d'avui? A veure.
No, l'acte... Entenc que hi hagi un acte en contra de l'amnistia. Jo també estic contra l'amnistia i estic horroritzat. I després ja ho explicaré. Però per mi el problema és de tempo. O sigui, avui s'ha de fer... Si encara no s'ha començat oficialment, no és la investidura de Pedro Sánchez. Encara no s'ha parlat realment de que si estem transaccionant amb l'amnistia o no. Sí, és el moment d'esperar a la investidura de Feijóo, comença la investidura de Sánchez i allà sí que s'ha de fer una pressió. Igualment s'ha de fer la pressió contra... Si has de fer pressió contra diputats socialistes, no toca que, no, que te voten a ti. Jo penso que s'ha de fer que no voten a Sánchez, al Sánchez de l'amnistia. O sigui, si Sánchez pacta l'amnistia amb Junts i amb Puigdemont per ser president, llavors sí que s'ha de sí, es pot pressionar a determinats diputats socialistes dient això, jo no lo puedo votar. Però no pressionis perquè et votin a ti per fer-te president, no. Perquè no té sentit. Mm. O sigui, és qüestió de temps. Sí, llavors, de tempo.
És un error.
Per mi és un error, a part que avui penso que... O sigui, con el Aznar i con... I con...
Sí.
Mira,
que és un problema
dic,
per ell,
eh? Jo dic aquí públicament, o sigui, és importantíssim que Feijó sigui president del Partit Popular i diré més, no sé si ara o dintre de dos anys o dintre de quan sigui president del govern d'Espanya, perquè l'alternativa, o sigui, el que necessita Espanya és un pacte institucional a llarg termini, entre tots, i un reordenament territorial amb un matisos d'identitat que s'han de polir. S'han de polir, i això s'ha de fer.
Però tu ho veus viable? Perquè, perdó,
jo no veig viable amb Ayuso no. I amb Aznar.
És que és el que t'anava a dir. Avui què és el que veure, creus que veurem allà?
És el que estic dient.
Estàs parlant d'una encerrona a Madrid avui.
Necessitem jo, com... Tothom ja sap que sóc del Partit Popular, no? Que sempre ho he sigut, i mai vaig anar a Ciudadanos perquè no m'agradava la confrontació. Busco... jo aquí el que vull és un pacte a llarg termini amb sessions de tothom, i jo penso que dintre de la dreta espanyola l'únic que avui el pot fer és el Feijó. Lo de més és más de lo mismo. O sea, és tornar a la confrontació, al no sé què...
I qui creus que pesa?
Una paraula, un conyazo.
Qui creus que... Perdona, López Fonda, però això és important. Qui creus que pesa més dins el Partit Popular ara mateix? La tesi Feijó, si és que creus que aquesta és la tesi, o la tesi...
És que la pena és que Feijó no... La pena, a veure, en condicions normals, amb 172 vots per ser president monocolor amb un govern, hauria de ser president Feijó. I és una llàstima que no ho sigui. Per això el que t'estic dient, A més, seria un president amb una sensibilitat perquè ha sigut president de Galícia. O sigui, al final, sí, ja sé que l'esquerra, oh, que horror, el PP... No, però és que el PP governarà, abans o després, governarà Espanya. Perquè
però el problema...
I llavors, és important que sigui Feijó, que no sigui un altre.
El problema, Alejandro,
és important,
que,
i ho digui de veritat.
Ja no és que l'esquerra estigui dient, ai, el PP, que malament que heu de governar el PP. Perquè és evident que en algun moment un altre hi haurà canvi de govern i l'altre que ha de governar serà el PP. El problema pel PP ja no és que l'esquerra digui, ai, el PP. El problema és que la pròpia dreta, les pròpies dretes que tradicionalment han pogut parlar amb el PP, ara mateix estan molt fora d'aquesta òrbita per la presència
de Vox
i la influència de Vox.
Sí, però Vox ha regalat els vots. O sigui, Vox ja no està.
Però a nivell territorial, sí.
Bueno, clar, després, estratègicament, és un error.
És a dir, si tu tens a València un Vox posant les normes del Puig, doncs sí, hi ha molta gent, per exemple, el PNB, que diu, jo amb aquesta gent no puc anar ni a la cantonada. Que això ho dius ara, i després les coses, tot pot canviar en aquesta vida, Però és cert que el gran problema que té el PP, ara mateix, és que ja no és que, evidentment, Yolanda Díaz digui no puc fer res i és el meu adversari. És que fins i tot els seus aliats tradicionals, i jo diria que fins i tot hi ha capes de la societat, tampoc no crec que moltíssima gent, però que hi ha capes de la societat, capes de centre, capes de conservadors, però vull dir que no són
tan
moderats, i que té molt a veure, i això jo crec que ara mateix el PP és la gran pugna que hi ha, entre el PP de Madrid i el PP d'Espanya. És a dir, Feijó és el candidat del PP d'Espanya, el PP de fora de Madrid, diguem-ne, de molts llocs. I està fent un discurs, el que pot fer, perquè tampoc no hem vist gairebé què volia representar Feijó, jo crec que Feijó ha fet tants bandassos, tantes anades i tornades a coses que ens ha despistat a tothom, tant els de fora com els de dins, com els seus, diguem-ne, però és cert que Feijó, la posició que està tenint és del PP de Madrid, i aquest acte d'avui es fa en un moment donat on Aznar dona l'ordre del basta ja, hem de muntar un basta ja contra l'amnistia.
Allò que va ser acusat de rebel·lió, etcètera, pel govern d'Espanya.
Però vull dir que el record del basta ja, no? És molt, perquè fa un paral·lelisme molt clar entre la situació del País Basc.
Sí, sí, bueno, com sempre.
Però és Aznar, no és Feijó,
No, això és interessant. Perquè ell dona l'ordre, però el PP, per la direcció del PP, no pot fer una altra cosa que dir, vull fer-li cas vull fer-li cas, però no vull fer-li cas en realitat. En realitat, jo sé que això és una rostidora per Feijó, perquè anirem allà a un acte on hi haurà sobretot partidaris de Díaz Ayuso, però, per molts autobusos que vinguin.
Però m'estàs donant la raó, perquè és que, d'aquesta dreta que tu dius que hi ha una dreta que té un concepte d'Espanya uniforme, único y unidentitario.
Sí.
Sí, somos libres iguales. Tothom ho compra aquí, no? Que som els llibres iguals. Però d'identitat, de forma identitària, no som iguals.
Clar, exacte. És
que hi ha matisos.
Molt evident.
No som. El concepte que puc tenir jo d'Espanya no és el mateix que Aznar. Seguro.
La Constitució ho soluciona dient nacionalidades i regiones.
Llavors,
la Constitució.
Per això el poso en valor, Feijó, i la importància de que sigui president. Perquè el PP pot ser un president, perdona.
El que passa és que Feijó, que té aquesta sensibilitat, no ha sabut com expressar-la i sobretot com articular-la. I no és només problema de l'oposició del PP de Madrid i del marcatge d'altres pols de poder del PP que no estan d'acord amb aquesta visió d'Espanya i de la pluralitat d'Espanya. Perquè quan defineix la pluralitat d'Espanya en termes purament utilitaristes, com quan, per exemple, González Pons es despenja dient que Junts és un partit estupendo, legal i de tradició, això ho fent al PP català, a les bases del PP català, tant com qualsevol comentari de qualsevol altre partit. És a dir, no és cert que tot el problema sigui una certa sensibilitat amb Catalunya, sinó també com tractes el PP català i el constitucionalisme català. I això és un discurs que Feijó no ha sabut articular, i no només perquè tingui en contra Ayuso, sinó perquè ell mateix no ha sigut prou hàbil per articular això i defensar-ho.
Baños i després...
Jo crec que aquí hi ha també una derrota, que és la tesi o els partidaris de parlar de les coses que realment interessen als espanyols, que durant molt de temps es deia, bueno, el debat identitari, no, a les coses que realment... Bueno, pues al final les coses que realment interessen als espanyols és l'estructura de l'estat espanyol. L'estructura nacional, l'estructura...
Vols dir, perdona, que el Partit Popular va estar dient molt de temps que el que passava a Catalunya no eren les coses importants, i ara...
I l'esquerra també, i el PSOE, i Podemos, no, això no. Això identitari és antic. No, la identitat, i a més, aquí lligo el que està passant a tot el món, la identitat és el gran tema. Les construccions identitàries de la nova ultradreta, els problemes identitaris que té França amb les poblacions musulmanes, és a dir, la identitat és les coses que importen, el preu de l'oli també, però la identitat també. Llavors és una cosa que s'ha menystingut durant molt de temps, i Espanya, en lloc de fer els deures, com es diu en tertulianès, que és a dir, bueno, pues escolta, si tenim quatre nacions i això la Constitució ho va deixar embastat però no s'ha acabat de recosir, dediquem-nos a això i ho arreglarem moltes coses. Per exemple, el finançament autonòmic, que fa 7 anys que no està ni tan sols actualitzat. O sigui, com pot ser que ni tan sols això, que és tan important, que són els diners que es reparteixen, això no interessi, i en canvi tinguem, jo què sé, menys de pressupost militar o qualsevol altra cosa. Doncs l'identitat és tan important que jo crec, és una tesi que jo mantinc, que no sé si té molt de sentit, com moltes de les que jo mantinc també, dit a part, és que jo crec que hi ha un nou nacionalisme que té molta empenta, és el nacionalisme madrileny. És un moviment nacional identitari, per dir-ho d'alguna manera, que a més a l'esquerra té Mas Madrid, per exemple, i a la dreta té Ayuso. Perquè que... Madrid, perdona, acabo ràpid, Madrid ha esdevingut una realitat tan poc espanyola, o tan diferent, per dir-ho d'alguna manera, tan diferent a l'Espanya vaciada i a l'Espanya perifèrica...
Però autoidentificada com espanyola, eh?
No, clar, ells han agafat el nom d'Espanya... però només amb les lògiques madrilenyes del funcionariat de seu de grans, del poder absolut, sí, de tot, estan creant una mena de mirat mental que és Madrid-Espanya o Espanya i Madrid. Llavors, clar, dius, bueno, ja tenim tres Espanyes, la perifèrica, la vacía i l'esta. I Ayuso, en el fons, és una nacionalista espanyola, que és el mateix que dir nacionalista de Madrid. I llavors, també, si ho llegim en clau identitària, aquí s'està, a Espanya s'està esquinçant, però també per aquestes coses. I acabo molt ràpid. El problema que té Feijó, i jo estic d'acord amb ell, aquí sempre ha faltat, crec que tots estem d'acord, el PSOE és socialdemòcrata, el PSOE és un partit de l'Estat, també. Però faltava un partit conservador liberal, en el sentit més moderat, que Espanya no ha acabat de fer. L'única manera que Feijó tingui aquest espai és trencar radicalment amb Vox, però clar, ho podrà fer perquè per molt de poder territorial. I de totes maneres, jo crec que a tota Europa, lamentablement també ho dic, hi ha una fugida del votant dels espais de centre i moderats. A tota Europa la gent s'està polaritzant, pels motius podrien ser llargs d'analitzar, jo tampoc el sabria dir. Llavors, clar, dir, no, no, quedem-nos al centre moderat, que allà és on està el vot, ja no.
Jo, el que passa és que jo crec que ara, en aquesta explicació que feia el Baños, hi ha un element que acostumem a confondre i perverteix una mica tot el debat, que és finançament i identitat o nacionalisme. Sí. El problema del finançament no és que el demanin els catalans. No, el problema del finançament és que cap govern espanyol s'atreveix a obrir un meló en el qual totes les autonomies són poc transparents o poc realistes a l'hora d'assumir que totes han de ser.
Però tu votes a un govern perquè obri melons.
Ah, sí, per, no, dir, jo això és el que els dic encara,
Jo crec que
tots els governs espanyols que s'han anat menjant aquest problema haurien d'haver tingut el valor d'assegurar les autonomies i obrir el meló.
Els partidaris de la desinflamació, el primer que haurien de dir és pasta. O sigui, fem que la pasta funcioni bé, que hi hagi ordinalitat, que arribi diners a tot.
Ja no és,
fixeu-vos
una qüestió.
Sobre
això, sobre el finançament autonòmic, que és una cosa molt interessant. És veritat, i tothom ho sap, que obrir el meló del finançament és posar a 17 autonomies i dues ciutats autònomes a competir entre ells per unes engrunes. Unes engrunes no, per unes coses molt importants, però vull dir... però vull dir que al final competeixes per coses que són molt petites. Però vull dir que sí que hi ha una cosa que és la part que l'Estat es queda, la part que l'Estat central es queda i la part que reparteix a les comunitats autònomes, que no se podrien estar d'acord 17 comunitats autònomes. L'únic que no està d'acord, evidentment, sempre és l'Estat central, que vol més percentatge de recursos.
Que a més resideix a Madrid i que crea aquesta idea d'identitat.
El que no té cap mena de sentit, és que tu hagis anat donant competències, anant ampliant competències i que t'hagis quedat el mateix percentatge de finançament que fa 20 anys. Dic Estat, comunitats autònomes. I això està absolutament estudiat, que l'infrafinançament de les comunitats autònomes, no de totes, però gairebé de totes, unes molt més que unes altres, però gairebé de totes, té molt a veure amb que l'Estat central vol quedar-se recursos i repartir-los d'una forma molt poc coherent, diguem-ne, amb els principis que tothom considerem, de redistribució de la riquesa via renta, aquest tipus de coses, ho vol repartir d'una altra forma. Només amb això, aliviaria molt moltes tensions d'aquest tipus. Ara bé, per què no es fa? Bueno, pues perquè
és que
també hem tingut, diguem-ne, tothom altres prioritats.
La AGE, l'Administració General de l'Estat, que regeix en Madrid, és part del motor d'aquest identitarisme d'un estat.
I a Madrid,
hi ha 18 comunitats autònomes, 17 i una que és l'Administració General de l'Estat.
I està absolutament cosit amb el que és Madrid,
poders.
Això hi ha una cosa també que ja solucionarem en algun moment, tindrem dècades, diguem-ne. Però, no,
però com la solucionarem?
Però vull dir que
amb la guillotina
Madrid, tal com està concebut ara, és a dir, o és un DF, o és un districte federal,
és la trampa, no,
o és un districte federal, o ha de tenir algun tipus d'estatus, o no, és a dir, o descentralitzes de debò, o poses ministeris a Vigo i a Sevilla, i escolta, ja sé que els funcionaris no volen anar a Vigo, perquè, perquè si posin fulles, diguem-ne, què t'he de dir?
En realitat els funcionaris tenen molt més problema venir a Catalunya, perquè... 1, no hi ha tradició de funcionaris a Catalunya, amb la qual cosa no tornen a casa.
No volen anar enlloc.
I 2...
No volen anar enlloc.
No, perdona, hi ha molts funcionaris que són de la resta d'Espanya, sí, i jo conec l'AGE...
Quan surt qualsevol ministre a dir... Van sortir 4 ministres l'any passat, que ja no ens recordem, i fa un parell d'anys, a dir, descentralitzarem alguna cosa, i després era el Museu del Traje Regional, i coses... Era, literalment, eren coses que eren, no eren ni direccions... O sigui, ni direccions generals. Van sortir... I els funcionaris es posen... I em sembla bé, perquè tu ja estàs a Madrid, tens un pis a Madrid, diguem-ne. Ara aniré jo...
I els nens matriculats.
A Alacant es viu fantàstic, però ara aniré jo a Alacant, vinga, home, amb els matriculats.
Jo dos coses. Una, sobre si Feijóo dice una cosa, no dice otra, no queda claro. El Feijóo va presentar un pacte d'estat a Sánchez i un dels punts importants és l'ordenament territorial i el finançament. Llavors, és una oportunitat que s'obre, és una finestra d'oportunitat que s'obre. I la visió que té Feijóo d'Espanya i del finançament i del... Quan parla de plurinacionalitat, parla de plurinacionalitat. O sigui, Feijóo, si l'escoltes bé i escoltes, ha dit moltes coses. Què passa? Que li sale la cavalleria. Però s'ha de... Sí, ja ho sé, que sale la cavalleria. Entonces ja parleu d'Aznar, parleu de la Cayetana, parleu de l'Ayuso, parleu
de...
Bueno, però...
És que avui a veure qui té més importància, López Fontes.
Vale,
o sigui, en la competició vamos, avui, però guanyar?
Vuelvo a repetir. La importància de que Feijó es mantingui.
Aguanti.
Aguanti, però no només com a líder, o sigui, com a líder del paper i com a presidenciable.
Sí,
si,
però
si van a por Feijó, o sigui, conclusió. El Partit Popular el que ha de buscar és noves eleccions. El que ha d'aconseguir és noves eleccions, si no té aquests vots que no els tindrà, perquè no els tindrà ara segur. Que després hi hagin diputats socialistes que no votin per el pacte amb Junts, me lo creo más. Me lo creo más.
Però una
segona, deriva. Si hi ha eleccions, el partit que més patirà serà Vox.
Un moment, perquè tinc una persona que està a punt de...
Suicidar-se?
Que... No, home, tant com això no, però crec que li ha començat a sortir verdet a l'orella de tant escoltar i no tal. Hola, Banyer, bon dia.
Hola, què tal?
Mira que es fa 25 minuts que he dit... Però... No, home, pobre. Però sí, clar, és diumenge, tu que treballes habitualment de dilluns a divendres, també aquí haver de llevar-se d'hora i aquí anar...
Escoltar-nos, i a més escoltar-nos.
Sentir-nos a nosaltres.
No, he de dir
que Déu ens perdoni.
Abans de saludar ben bé el Banyer i preguntar-li coses, he de dir que m'està semblant apassionant la tertúlia. O sigui, m'està semblant apassionant la
tertúlia. Estem salvant Espanya tranquil·lament.
Sí, a mi m'ha sorprès perquè Banyo estàs posat amb el traje de salvar Espanya.
Sí, m'he posat una mica regeneracionista, No m'estic agradant.
M'estima.
És la presència de López
Fonda.
Digues, Banyer, què deies, perdona?
No, dic que com s'ha de veure el Banyo.
Sí.
Des de Barcelona.
Madre mía.
A veure, Banyer, què es respira per Madrid? Ara estàvem debatent aquí qui està al darrere d'aquest acte o no, a qui beneficia i a qui no, l'aplausòmetro, com pinta tot això?
A veure, el que està clar és que és un acte previ a la investidura fallida d'aquesta setmana, que per tant obrirà la veda a tot el discurs que vol fer Feijó aquests dies al Congrés dels Diputats. I per mi l'altra imatge, l'altre gran punt a tenir en compte és aquesta imatge d'unitat interna que aparentment es mostrarà avui, perquè ho dèieu ara, la fotografia és pràcticament inèdita perquè hi haurà tots els presidents del PP que han passat per la Moncloa, hi haurà l'alcalde de Madrid, però és que també hi serà una pedra a la sabata, digueu-li com vulgueu, per totes les direccions del PP, que és Isabel Díaz Ayuso, i per tant és una fotografia amb totes les famílies del partit tancant files al voltant d'Alberto Núñez Feijó. A veure que si aquesta fotografia és real, ho dèieu ara, o és una mica de cartó-pedra, perquè evidentment avui la fotografia hi serà, però més enllà de la investidura o de la possible investidura de Sánchez, veurem com són aquestes lluites internes que aparentment des de la direcció del PP diuen que tenen controlades. Aquesta setmana parlava amb fonts molt properes a Feijó que em deien que no, que ells estaven tranquils perquè consideren que no hi ha ningú empès dins el partit que vulgui fer aquest pas endavant, perquè al moment és veritat que no és el millor per ningú que s'hi vulgui posar. Ells consideren que ha tingut molta mà esquerra amb les diferents seccions territorials, tot i que, per exemple, des de Catalunya, home, li han tocat el crostó més d'una vegada públicament, per exemple, Alejandro Fernández, però ells consideren que no, que Feijó ha fet una feina impecable al territori i que més enllà d'algunes divergències puntuals no hi hauria ningú disposat a moure-li la cadira. Per tant, molt pendents avui d'aquesta fotografia d'unitat, de l'aplausòmetro que dèieu, però sobretot d'aquest tret de sortida a poques hores de la investidura, perquè aquest serà clau, no veure com ho encara Alberto Núñez Feijó.
El que vols dir és que, segons el que et diuen des del Partit Popular, no hi ha ningú esperant amb el ganivet que s'acabi la investidura i que surti fallida.
No, i el que deien és que Feijó, encara que perdi aquesta investidura, com passarà, encara que pel que sigui Pedro Sánchez acabi a la Moncloa, ell vol continuar com a diputat, vol continuar al Congrés dels Diputats liderant el partit, i que en cap cas veuen a ningú altre amb el ganivet a la boca com per treure'l el lloc. Evidentment, ningú parla d'Ayuso, però tothom té el cap a Ayuso, i consideren que no, que encara no vol fer el pas Isabel Díaz Ayuso, en part una mica individualistament o egoístament, perquè consideren que no és el millor moment ni per uns ni per altres per fer un canvi al capdavant del partit. Això evidentment són paraules, i quan la cadira es mou és que alguna cosa passa. I una altra cosa que avui llegia, per exemple, el Jordi Juan a La Vanguardia, que crec que és molt interessant a l'hora d'analitzar el dia d'avui i els dies que venen, perquè una possible patacada de Feijó al Congrés farà que hi hagi més crítiques al voltant de la seva figura, però el que deia Jordi Juan a La Vanguardia crec que és interessant, perquè deia que qualsevol decisió de Feijó o del seu entorn sempre és criticada per l'ala més dura, no han tingut un, no han tingut un, mai un més tranquil. Ell deia, posava d'exemple les possibles converses amb Junts per Catalunya. Ara López Fonte deia que és important pel Partit Popular que Feijó continuï al capdavant, però és que el que passa és que quan obre la porta a parlar amb Junts per Catalunya, li surt la cavalleria, com dèieu ara. Si parla de l'encaix de Catalunya a Espanya, li surt la cavalleria. Si parla d'un nou finançament, li surt la cavalleria. Si Borja Semper parla puntualment en basc al Congrés dels Diputats per mostrar una cosa molt concreta, li surt la cavalleria. Per tant, no sé fins a quin punt aquests equilibris són possibles dins el PP.
Ui, una pregunta, això, ara que parles del Congrés dels Diputats. Avui el sí. Juliana diu, la setmana que ve és la sessió d'investidura. I es pregunta, parlarà en gallec en algun moment, Núñez Feijó, a la tribuna del Congrés?
Jo ho dubtaria i ho descartaria ara mateix. Ara, sincerament, jo diria que no. Tenint en compte, anant a les converses que hem tingut amb diferents dirigents, amb el mateix Borja Semper, que ho feia sobretot parlant en basc, ho feia per exemplificar una cosa molt concreta del reglament, el que diu Feijó bàsicament tant en privat com en públic és que ell no està per aquesta qüestió i que no alimentarà un discurs que ja ha sigut prou polèmic amb Borja Semper com per fer-ho al debat d'investidura.
Bueno, de fet, però Arnau, de totes maneres és veritat el que diu Juliana, que és que perquè ho tinguem present, Feijó, mentre ha estat president gallec,
sí, sí,
parlava gallec, gairebé sempre, sí,
de fet, Xavi, és el seu gran argument. El seu gran argument per estar en contra ara del català, el basc i el gallec al Congrés dels Diputats és: jo, Alberto Núñez Feijó, sempre en els meus 13 anys de trajectòria al Parlament gallec he parlat en gallec. Ningú m'ha de dir a mi, diu Feijó, ningú m'ha de donar lliçons ara de quin idioma o quin altre idioma puc parlar al Congrés dels Diputats.
4 minuts i 3 quarts de 10. Arnau, una altra pregunta que et volia fer sobre el lloc on es fa aquest acte, meeting, manifestació, el que vulguem dir-li.
Acte, per cert, és que sobre això que esteu dient, també és interessant que el PP li està passant avui amb l'acte el mateix que li va passar a la campanya electoral, i és que van haver de rebaixar expectatives. Li va passar la campanya electoral amb els resultats de les eleccions, i ara li passa amb aquesta gran manifestació que havia de ser un gran clam contra l'amnistia obert a tothom, i ha acabat sent, o acabarà sent, un acte més o menys gran, ja ho veurem, de partit contra l'amnistia, però al final no deixa de ser un acte del PP. Per tant, és una cosa similar al que ja els hi ha passat amb expectatives de campanya electoral.
És un lloc on es fan actes habitualment, aquesta plaça Felipe II, perquè clar, sí que estem acostumats a veure la imatge aquella de la plaça Colón, que està una miqueta més apamada, diu, si està plena ja sé quanta gent hi ha, això, o sigui, quina importància té en els actes o en les manifestacions a Madrid?
És una zona, sobretot, de mítings del Partit Popular, tant de Madrid com de la Comunitat de Madrid.
De
és
mítings.
Una zona que el partit... De mítings, sí, de mítings, actes una mica més gran, però bàsicament mítings en campanya electoral del PP. És una zona molt a prop de Colón, justament, o a 10 minuts caminant de Colón, però que és un espai gran, però tancat de tal manera que a la mínima ja sembla que està ple, i a més té aquest afegit de que se l'han fet una mica seus des del Partit Popular en campanyes municipals i en campanyes autonòmiques. Més enllà d'això, no s'hi han fet grans manifestacions. Què passa? Que hi ha el Wishing Center a tocar, a les portes del Wishing Center.
Sí, que ens doncs ho deies ahir, això, eh?
Sí, els veïns estan emprenyats perquè n'estan farts de tants actes al Wishing Center. Penseu que el 80% dels actes que es fan al conegut com Palau d'Esports no són esportius, són concerts. Ahir mateix hi havia un concert de Maia, avui hi ha això a les portes del Palau d'Esports. El que es queixen els veïns és que
hi ha partit,
no,
també, o no?
De fet, avui hi ha partit també del Real Madrid, que debuta a l'ACB.
A la mateixa hora?
A la mateixa hora, si l'acte comença a les 12, a 12:15 comença el partit del Madrid al Wishing Center. Per tant, home, serà un problema de mobilitat, podríem dir, a les que deia, el Mundo avui parla de 10.000, 12.000, sí. 15.000 persones, ja ho veurem, o menys, més les 17.000 que hi caben al Wishing Center en un partit de bàsquet. Per tant, bé, els veïns estan amb la mosca al nas, sí, sí.
D'aquí a un minut arribarem a 9:45. No, no marxeu, en ningú moment. Vaig a la publicitat i ara de seguida tornem, va.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passa un minut de 3:15 del matí, que estàs dient, vaig, jo?
Soc molt indep, jo.
Sí, s'està fent acte,
no, 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 el discurs que està fent.
Mare meva. Acte de fer, sí, sí. Perdona.
Fuera de micro i entre micro.
Arturo, amb l'Arturo Puente, amb l'Antonio Banyo, amb l'Ivan Guera i l'Alejandro López Fonta i l'Arnau Mañé, que el tenim per aquí, que si li voleu fer alguna consulta de tot el de la Mani. Mañé, bueno, si vols et deixo anar ja, però a casa esmorzat ja.
No, jo us escolto. A veure, al final escoltaré...
Porres.
Escoltant per la ràdio, us escolto per aquí, doncs mal que mal per aquí, no?
Això està bé. I així pots dir el que vulguis. Escolta, no, digues, Iva, us no. Anava a treure un tema, però digues.
No, per acabar de tancar el tema del PP, tres puntualitzacions. Una, el PP de Madrid sempre ha estat l'oposició interna del PP. Mm-hmm. Ho va ser Esperanza Aguirre amb Rajoy, sí. Ho va ser Gallardón amb Aznar, i Cifuentes havia de ser la gran promesa quan va sortir, i cap d'ells ha arribat a liderar el PP nacional. Per tant, també posem en la seva mesura les aspiracions i el poder del PP de Madrid, que és molt poderós perquè és la gran font de vots del partit i qui marca molt el discurs.
És molt interessant això que estàs dient, Iva, perquè hi ha un desequilibri molt gran entre aquest poder real, diguem-ne, efectes electorals del PP a Madrid
i les expectatives que genera.
I el soroll.
Soroll, soroll.
És a dir, hi ha una mena d'univers mediàtic o polític que...
Hi ha un personatge que encara... Perdona, que t'ha...
Digues.
Hi ha un personatge que encara...
Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel. Després hi ha una altra cosa.
Té a veure els mitjans, els mitjans de comunicació.
Sí.
Els mitjans de comunicació de la dreta, de la dreta i de l'esquerra, però sobretot els de la dreta, estan allà ficats a la M30.
Jo estic disfrutant.
Però després hi ha una cosa.
Perdona, jo cada matí, en lloc del cafè amb llet, m'aixeco amb tots els confidencials aquests a l'Hockey Diario, Voz Populi, i hòstia. Espanya se rompe, un soroll realment que si tu vius a Madrid i no tens la contra, el contrarrelat, per dir d'alguna manera, hosti, realment penses que això és el 36, eh?
Però hi ha un altre tema que abans deien, no? Perquè Feijó és el candidat del PP que ens convindria, que té aquesta visió més plurinacional. Sí. Jo insisteixo amb les errades autoinfligides que s'ha fet Alberto Núñez Feijó. Fixem-nos en el cas de Pedro Sánchez. No ha parlat d'amnistia, no, esa palabra no ha salido de sus labios. No, sí. I de...
O sigui que aquesta setmana ha anat preparant una miqueta el terreny.
Sí, però no ha mencionat, pràcticament no ha mencionat Carles Puigdemont i no ha parlat de Junts. Alberto Núñez Feijó, que mai tindrà els vots de Junts, ha parlat d'encaix de Catalunya, ha parlat de Junts i de lo tradicional, ell o el seu entorn.
I
de
Junts
i de lo tradicional que és, i li surt el seu portaveu i parla amb euskera. Això són errors propis i del seu
però
equip.
Però tu consideres un error?
Lo de sempre.
En aquest context i amb
no
aquest
moment, no va entendre ningú.
de l'estratègia política del PP. Sí. És lo que, mira, és el que em deia a mi un regidor del PP. Clar que parlem amb Junts. Jo parlo cada dia amb Junts i amb la CUP, però cal que vagis a una ràdio a dir que Junts és el millor partit del món?
No,
és aquesta
no
la
diferència. És el millor partit del món.
És, això, no, això és una paròdia, però ja m'enteneu. Entre la disponibilitat ja, per l'escoltar a parlar i fer bandera de parlar amb un partit que saps que no et donarà res i et resta, home, potser ara que afinis una mica l'estratègia.
Ara que parlem del tema sempre, jo crec que hi ha una cosa interessant a dins de la dreta espanyola i del PP que s'ho han de fer mirar, perquè tothom entén, jo crec que, vamos, qualsevol persona conservadora, de dretes, però d'una dreta moderada, defensa la unitat d'Espanya només faltaria, defensa la nació espanyola només faltaria, però que tampoc no està en contra de l'existència de la resta, tothom entén que un portaveu del PP pugui parlar euskera. Tothom ho entén. Sí. Una altra cosa és...
És que, a més... hauria de ser beneficiós per al propi Partit Popular. Igual que quan va sortir Tardà i va dir no es pot deixar de defensar l'independentisme en castellà, no es pot deixar, el PP no pot permetre que no es defensin les seves tesis en euskera.
I el PP Bas, i a més el PP Bas sociològicament, té molts votants que parlen en euskera. És a dir, no és una cosa estranya, no és un bolet estranyíssim.
Exacte.
Ara bé, tu has de decidir a què vols jugar. És a dir, perquè si tu tens diputats que parlen basc o Feijó, que pot parlar perfectament en gallec, la seva família, no sé què parla a casa seva, però que ho parla perfectament i que ha fet vida política en gallec, el que també no té gaire sentit és posar-te tan en contra i dir que tot se'n va a no sé què, a fer punyetes, perquè la gent parli en euskera o en gallec o en català al Congrés. Vull dir, has de decidir una tesi només. Ara, que era raríssim, el que era raríssim era Borja Semper dient que no es podia parlar en cap llengua que no fos el castellà al Congrés, fer-lo en euskera. Vull dir, això, com deia la meva àvia, ni el que sol la manteca no seria correcte.
Què deies, Maria, perdona?
És que era exactament això que diu l'Arturo, que el dia anterior Borja Semper havia dit que parlar en català, gallec o basc i tot el tema dels auriculars amunt i avall era fer el Canelo. Sorprèn que l'endemà mateix ell, des de la tribuna o des del faristol del Congrés dels Diputats a l'hemicicle, parli, encara que sigui puntualment i encara que sigui per demostrar una cosa molt concreta del reglament, parli en basc. És això el que va sorprendre tant a tot l'hemicicle i en especial als diputats del PP.
No vull parlar d'això, però jo... us sorprendrà, eh? Estic a favor de que s'utilitzin les llengües.
Per què? Perquè ens ha de sorprendre?
No,
perquè millor saber la posicionament tal.
Ara, és que hi ha molta gent com tu.
Però a la mateixa contradicció que tu fas de que el Sant Pere dient en euskera que no es parli en euskera al Congrés, jo et diré quin sentit té que un senyor perquè pugi al faristol parli en euskera o en català i quan baixa i parla amb els de Junts, amb els del PNV, parlant en castellà.
Perquè no es dirigeix als de Junts,
no,
del PNV,
sinó
es dirigeix a tota la nació, a tota la ciutadania espanyola, que parlen diferents llengües.
Et podria dir que tothom té dret de parlar en qualsevol llengua, però també tothom té dret a entendre el que estan dient al Congrés dels Diputats.
Sí.
Perquè no només és per als diputats, sinó és per tots els ciutadans d'Espanya. I estic a favor, perquè penso que per sobre de tot hi ha una sensibilitat i una identitat i és una forma d'expressar-la. I punt final. Però jo volia parlar d'una altra cosa, de l'estratègia d'Iva. I estic d'acord.
Sí,
el PSOE... El PSOE...
Jo de moment no tinc...
El PSOE li dona 1000 voltes en comunicació i estratègia al Partit Popular. De sempre.
Sí.
I això està claríssim. Sí, no hi ha més. Sí. I és una qüestió de tempo. O sigui, s'estan equivocant, però per mi, o sigui, quan jo estic veient a llarg termini, tot això que estàs dient que tu has considerat un error, per a mi és olé... Iba a dir una sí, gesta, però sí, no.
Sí. S'ha entès.
Vale?
Ara és molt curiós... És molt curiós com el Parlament català l'ús del castellà es va disparar exponencialment des del procés i crec que arriba fins al 30% de les intervencions perquè el tall televisiu el tinguessin a la resta d'Espanya i que ara...
El tall televisiu i també per una, no, per sí. una mena de... per un missatge polític. No?
Un missatge polític, però evidentment si tu estàs parlant en català i fas un tall en castellà, les televisions espanyoles et trobaran el tall en castellà i això ja estava així. I llavors, curiosament,
el Parlament Català s'ha incorporat això per tindre aquest moment gloriós, i ara passarà al contrari, en el sí. terreny contrari, on la gent parlarà en català, en euskera i tal, pel seu, pobre, seu
la qual cosa,
propi públic.
En termes de sociologia política és superperillós, perquè al final tindràs electorats encara més captius d'una llengua, i no ho dic en contra del català,
és que el problema,
però aleshores tens la temptació de tenir electorats que només sentiran les intervencions en català, i electorats que només sentiran les intervencions en castellà.
El problema és que les llengües tinguin ideologia en lloc de parlants, que és un problema per tothom, perquè també s'ha arribat a dir que el català per culpa del procés només ho parlen inglès.
Sí, però vull dir,
això ho ha dit el PSC fins i tot.
El món ideal, és a dir, té ideologia a l'edat, té ideologia al sexe, té ideologia
al... Però aquí estem parlant català.
El codi postal.
Però aquí estem parlant català, gent que pensa diferent, i utilitzem el català sense
evidentment pot parlar ànim, no? El català es pot defensar absolutament tot, com en castellà, com en euskera, evidentment. No, i això és molt important, perquè en moments donats, ara que parlem de l'euskera, l'euskera en un moment donat va arribar a demonitzar com a llengua, i no tenia cap mena de sentit, perquè de debò...
Ho havien parlat de demonitzar com la llengua dels terroristes.
Com la llengua dels terroristes.
Ho havien parlat els carlins, ho havien parlat...
El que passa és que només sentiràs determinats arguments en cada llengua.
Sí,
i aquest és el problema.
Aquest és el problema, no?
Això és el que deia Tardà, de que, bueno,
és molt problemàtic. No. Però jo crec que si la dreta s'atreveix una mica, i de, clar, aquesta concepció dels mitjans moltes vegades a Madrid, que això de les llengües és una cosa raríssima, sí. i que això jo crec que va molt en contra de la gent moderada i la gent una mica assenyada de conservadora. Ja no dic del País Basc, de Galícia i de Catalunya. No, de La Rioja i de Sevilla.
Saps per què ha passat? Tots sabem per què ha passat això. És a dir, en el moment en què el PSOE, que fins abans d'ahir en això no hi creia, és a dir, en poder parlar-se al català, però si fa no res amb una presidència del Partit Socialista de Meritxell Batet van fer fora un diputat, vull dir, no hi creia fins fa no res, s'ha vist abocat. Per tant, això ha deixat de ser una mesura, diguem-ne, per l'Espanya plurinacional, per ser una mesura de Sánchez con los independentistas. Per tant, s'ataca des d'aquest punt de vista.
És un error de Sánchez. Va ser increïble el mateix dia del Congrés. Jo crec que s'ha de poder dir. El mateix dia del Congrés va ser increïble. Els socialistes dient, ja era hora. Què voleu dir, que era hora? Vull dir,
bueno, i a més, un moment, hi ha hagut
tres quarts del mateix amb l'amnistia.
Un espot del PSOE, no sé si l'heu vist, per xarxes, un espot del PSOE dient, amb el plurilingüisme, en Espanya decimos palabras muy bonitas, libertade, no sé què, o sigui, com si tot hagués estat la lluita des de Felipe González, la lluita d'aquesta oficialitat.
Claro.
O també Yolanda Díaz dient, bueno, jo ara gallec, està tot molt bé, però jo gallec no parlaré perquè soc vicepresidenta.
Que, no té, que és una concepció molt estranya.
El problema de la desafecció, que sempre volta per aquí, clar, si tu encara sents esquerres, per exemple, abans del 23 d'agost, bueno, va ser quan és la votació? El 3 de juliol?
El juliol, les eleccions.
Abans del 23 de juliol, la mateixa esquerra, diguéssim, la de Podemos, la de Sumar i la del PSOE, Puigdemont era, evidentment, la burguesia trumpista, nacionalista, no sé què, i ara, de sobte, bueno, ell no apareix, però es facilita, és una oportunitat, i ara tothom s'apunta. És a dir, la idea de que la gent canvia d'opinió només perquè quatre vots i per quedar-se en el poder, això al final, bueno, a mi em desconnecta molt, particularment.
Sobre això, és el segon debat que us volia treure, perquè evidentment a banda de l'acte de Madrid i a l'acte Barcelona, a Gavà, la Festa de la Rosa, veurem si Pedro Sánchez diu alguna cosa respecte a l'amnistia o fa referència directament al Partit Popular. Fins ara no ha parlat d'amnistia, però ha anat preparant probablement els seus votants, el seu entorn, perquè això podria passar. No està clar que passi, tot i que hi ha molta gent que sembla que ho doni per descomptat. Avui la Lola García ho recorda, és que no és tan fàcil el que ha de passar perquè hi hagi una aprovació de llei d'amnistia, i fins i tot per terminis és vora impossible que es pugui aprovar, però la situació és aquesta ara mateix. Llavors, des d'aquest punt de vista, volia que m'ataquéssiu també aquesta part, la de l'amnistia via Partit Socialista. Avui fins i tot Carlos Cué, la pròpia Lola, fins i tot també el periòdico parlen que hi ha intercanvi de papers ja directament entre PSOE i Junts, i que s'està parlant no només d'aquesta qüestió, sinó també d'altres qüestions que tenen més a veure amb qüestions pràctiques, no? De finançament, de traspassos de competències, etc. Encara ho veieu factible? Creieu que estem caminant cap aquí, cap a la possibilitat d'un pacte o no?
Sí, sí, no, estem cap, jo crec que clarament hi ha unes converses, s'ha reconstruït les relacions, s'ha reconstruït la confiança entre Junts i el PSOE, hi ha una informació, que jo crec que això és molt el pilot, no?, que et fa veure que les negociacions van funcionant, hi ha una informació prèvia dels passos que fa cadascú, no dic una negociació, ja. no dic un pacte de cadascú, però sí una informació prèvia de aquesta declaració anirà per aquí, això anirà per allà, per no molestar gaire a casa de l'altre. Això vol dir que les negociacions
van bé
i van molt avançar.
Això és que estan callats, i això vol dir que van bé.
I van molt avançar.